Les dues en punt, encetem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Catorze partits de Lliga. Ha jugat al centre d'esports, clavat un terç del campionat i, de moment, la primera lectura és evident. No ens dona per salvar-nos. Amb 10 punts, el dèficit és clar i allò que diuen sempre del futbol ficció, seguint en aquesta línia, si els arlequinats no milloren el rendiment, l'extrapolació seria de 30 punts a final del campionat, clarament insuficients. Això sí, enguany la Lliga sembla molt més partida que en d'altres temporades. Els equips del tren capdavanter, com el Mallorca, com l'Espanyol, o com el Leganés, porten una velocitat de creuer fixa i, en canvi, els de la zona baixa segueixen a un ritme molt més pausat, molt lent. Només així s'explica per què, tot i aquest dèficit de punts que dèiem, el centre d'esports no és coer i té la permanència a només 3 punts quan encara té un partit pendent de jugar. És la setmana vinent, just contra qui marca la permanència ara mateix, l'Alcorcón. Per tant, segueix ben viu el conjunt d'Antonio Hidalgo. És evident que cou una derrota més, l'enèsima, per la mínima i amb un gol una altra vegada a les acaballes, en el tram final. Aquest cop el rival va ser el Fuenlabrada i el desenllaç especialment cruel, si ho voleu entendre així, per ser un gol en pròpia porteria en el 88. Però just l'Alcorcón, ara que ho dèiem, és el millor exemple per veure com en aquesta lliga, encadenant una setmana de bons resultats, treus el cap de la part baixa. Els madrilenys semblaven defenestrats fa tot just 10 dies i ara ja són fora del descens gràcies a 3 victòries seguides. Un exemple de ratxa positiva en la qual emmirallar-nos.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui a 4 mans, entre el Toni González i el Roger Benet, a les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Com queda el Sabadell després de la derrota de abans d'ahir, dissabte, contra el Fuenlabrada? Doncs aquest serà l'argument principal del programa, tant esportivament com també a la classificació. Escoltarem Antoni Hidalgo, l'entrenador. També parlarem de la victòria del juvenil arlequinat contra el Lleida Esportiu i a la segona meitat en vol amb el Creu Alta Sabadell i, sobretot, un bon bloc de waterpolo.
I fora de l'hotel?
La Real segueix líder de primera divisió. L'equip donostiarra està un punt per sobre de l'Atlético de Madrid després de l'empat a casa 1-1 contra el Villarreal. Això sí, en 2 partits jugats més. Avui a les 9, el Betis Eibar tanca jornada primera divisió. A la mateixa hora, segona, Oviedo-Almeria. S'acumulen els problemes en la defensa del Barcelona. Clement Lenglet es va lesionar ahir en la victòria 4-0 blaugrana contra l'Osasuna i ara mateix Ronald Koeman té els seus 4 centrals fora de combat. Òscar Mingueza, del filial, és l'únic a la seva disposició pel partit de Champions de dimecres contra el Ferencváros. El Madrid, per contra, viatja a Ucraïna sense Hazard, també per lesió, per jugar demà contra el Shakhtar. I 11a victòria de Lewis Hamilton al Mundial de Fórmula 1 d'enguany. El britànic es va imposar a Bahrain per davant de Verstappen i d'Albon. Grosjean va sortir indemne, increïble, d'un espectacular accident a més de 220 km per hora. El cotxe va quedar trencat en dues parts i incendiat. El seu substitut, atenció, serà Pietro Fittipaldi, el net del mític Emerson Fittipaldi. I en bàsquet, Joan Plaza torna a Sevilla. El tècnic català es fa càrrec del Cosur Betis en substitució de Curro Segura. Plaza estava a l'atur des del febrer quan va acabar la seva etapa al Zenit Sant Petersburg. Acabem amb un apunt de futbol sala. El Barça es refà d'un pèssim inici de Lliga amb una victòria 0-3 a la pista del Pozo Murcia, en el que és la reedició de l'última final de Champions. D'aquesta forma, l'equip d'Andreu Plaza s'apropa una miqueta a les places de Copa d'Espanya.
I a les xarxes socials.
Insistir, persistir i nunca desistir. A part de la rima, és un tuit d'aquest matí de l'Aleix Coc, del jugador del Sabadell, acompanyat d'una fotografia del tarragoní pressionant Abubakar i Kanté en el partit de dissabte contra el Fuenlabrada.
De quin partit no estarem pendents?
A les dues, fa 4 minuts i mig, ha arrencat a l'Uruguai el partit de l'apertura entre el Plaza Colònia i el Montevideo City Torque.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Dos titulars a la web de Ràdio Sabadell. Manu Lanzarote es reivindica contra l'Egea i el centre d'esports es col·loca com a líder provisional com han canviat les coses en 365 dies de jugar contra l'Egea a fer-ho ara contra el Tenerife, i la Pia tira d'experiència per seguir regnant en el derbi. Aquí també han canviat les coses, perquè els escolapis no són enguany en el mateix subgrup de segona B que el Natació Sabadell.
L'enquesta.
I acabem buscant el millor arlequinat en la derrota 1-2 de dissabte contra el Fuentlabrada. Hi ha temps fins les 3, com sempre, per fer-ho i entrar en el sorteig de material arlequinat. La fórmula, una piulada a Twitter amb el vostre jugador votat i l'etiqueta MVP 946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ha començat el partit a l'estadi, en marxa la 15a jornada de Lliga, la primera que ha tingut el Sabadell, arribant al xut de Juan Hernández. Fa el llançament Pierre Cornut, buscant dins l'àrea, salta l'Isco, gol, 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 gol. Encara no dos de la primera, la rematada és de Juan Ibiza, qui l'acaba desviant, Dieguez contra la seva pròpia porteria, marca el Sabadell, gol en pròpia porta del Fuentlabrada, Sabadell 1, Fuentlabrada 0, Dieguez en pròpia porta. Arribant des d'aquí l'ajuda al xut! Uf, com s'enverinava aquesta seca, que s'ha tret mula, posa la directa a Canté dins l'àrea, sol de banda, Maca, i la salva Pierre Cornut sota pals. Se'n va sol Víctor García, davant del porter Víctor García! Fora! Conducció de Guru, el rebot per Juan Hernández, Juan Hernández a la frontal, prova el xut! Fregant el travessé. Falta perillosa, eh? La servirà segurament Ivan Salvador amb xut directe, encara que parla amb el seu company, com acabant de decidir com va l'acció, no? Passa finalment per sobre de la pilota, xut directe, golaç! Uf, quin golaç! Xut sec, directe, Àlex Mula. 28 minuts, empat al Fuentlabrada, un autèntic xitxarro, eh? Encara se'n va, s'aprofita del rebot, Víctor García, encara Víctor García fa la centrada, xut, Edgar, no arriba per un pèl. La té el petit gallec, jugant un altre cop al Mariscal, aixeca el cap a Adri Cuevas, la passada filtrada per Guru, no hi ha fora de joc, Guru sol davant del porter, fora! Stoikov la filtra dins l'àrea, on la treu la defensa des de l'àrea petita, córner. Llançament d'Adri Cuevas, molt passat, la rematada! Baix! La treu el porter. La rematada de Juan Ibiza era dificilíssima per Pol Freixanet. Servirà la falta, per cert, Iribas, que acaba d'entrar al terreny de joc. En cama dreta, des de la circunferència de mitjos, pràcticament. La penja, buscant l'àrea, la refusa, gol! Doncs a pròpia porta diria que és, o m'ho acabareu de dir, o ha marcat Glauder, o l'ha desviat un jugador del Sabadell contra la seva pròpia porteria. Minut 87. Un cop més, arriba el gol d'un rival del Sabadell. M'haureu d'ajudar qui és qui desvia, que ja la primera sensació era aquesta. Tot i que Glauder ha sortit corrents com si hagués estat ell l'autor del gol, però ja la sensació era que la desviava un jugador arlequinat. Marca el Fuentlabrada, encaixa el Sabadell, queden dos més l'afegit. Sabadell, jugada primera per Adri Cuevas per Pierre Cornut, treu la centrada Pierre Cornut, àrea petita, la rematada! Molt fluixet a les mans de Pol Freixanet. Un altre jugador del Fuentlabrada que es queda estirat amb problemes físics i l'àrbitre diu que s'ha acabat. Nou minuts per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, dia 30 de novembre del 2020. S'acaba el mes de novembre amb sensacions repetides. Anem a veure com porta el déjà vu que estem vivint aquesta temporada, el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Una altra vegada, eh? Una altra vegada a última hora. Ara anirem desgranant una miqueta els secrets d'aquest partit, perquè per mi va ser una mica diferent per moments d'altres que havíem viscut fins ara, però el desenllaç, el mateix de pràcticament sempre, i jo deia que amb aquest punt de crueltat extra, perquè a sobre ja no només t'arriba un altre cop en l'últim sospir de partit, faltant 2 minuts i mig pel 90, sinó que a sobre te'l fas tu, no? Era una centrada que en teoria no tenia un gran perill, perquè era des de la zona de mitjos, en una falta, pilota aturada, i és Òscar Rubio, finalment, en el directe teníem aquell punt de dubte de qui l'havia tocat, qui introdueix la pilota a la seva pròpia porteria.
Sí, si t'arriben a marcar ells, hauries estat parlant d'un molt bon gol, perquè la rematada, la veritat, és que a més va molt ajustada al pal, s'estira i en Macay i no arriba, però clar, com dius, amb aquest punt d'afegir-li una mica més de mala pata perquè sigui un defensa del Sabadell el que se l'introdueix a la seva pròpia porteria. Més enllà d'això, doncs gairebé el símil és perquè es torna a produir en el tram final del partit. Ja n'hem parlat, hem fet números, hem especulat amb què hagués passat o què continuaria passant si els partits del Sabadell acabessin en el minut 80 i no ho fessin en el minut 90 i escaig. Però al final, com dius, s'ha de buscar la diferència que hi ha en aquest partit respecte a d'altres, i en aquest cas, per mi, el Sabadell, diguem-ne que no està del tot fi, per no dir que és inferior al Fuenlabrada en els primers 45 minuts, fruit d'haver-se avançat en el marcador, fruit simplement que el Fuenlabrada va ser simplement superior i poc més, i que la segona meitat vas viure un partit bastant més equilibrat, ja no només en ocasions, sinó en sensacions, però que, noi, aquest punt de psicosi que se li genera a l'equip en els últims minuts, ja sigui per creativitat del rival o, en aquest cas, per error propi, t'acaba passant factura. I malauradament, dissabte va tornar a passar factura i va tornar a tenir Adri conseqüències molt negatives per l'equip d'Antoni Hidalgo.
El Sabadell en joc, dèiem dissabte que al final, si la lectura la fem amb clau resultat, és veritat que, sobretot a la primera meitat, per moments, el Sabadell està clarament superat pel Fuenlabrada per aquest joc físic que et sotmet a anar cap enrere quan encara que vulguis no tens la pilota com t'agradaria, amb ocasions, però sí que és veritat que a partir de l'1-1 l'equip madrileny no en genera pràcticament ni una. I, en canvi, el Sabadell, ho escoltàvem ara, no? Segurament no té traducció directa al que és la sensació de com anava el partit, o sigui, la sensació del joc, de qui dominava més, de qui s'estava mostrant superior, de qui portava el partit cap al terreny que més li interessava, amb les ocasions, perquè després repasses, i sobretot hi ha dues claríssimes que haguessin... gairebé és la pel·lícula de sempre, eh? Però dius, Víctor García sol davant del porter, Guruceta sol davant del porter, de Pol Freixanet, i en situacions del partit que en un cas et deixaven 2-0, i a més, després d'aquest setge que havia superat de moment sense haver encaixat, i després et tornava a posar per davant en el marcador.
Sí, per mi, jo personalment, més enllà de les ocasions, igual que a vegades diem el Sabadell no n'ha generat, però ha tingut la pilota, ho dèiem la temporada passada en alguns partits, no? Dir, home, tu estaves controlant el partit, potser no les generaves, però les tenies, i al final has tingut l'encert, gairebé l'única que has tingut. Per mi el partit de dissabte és el contrari, no? Acabes tenint tantes o bé, tantes ocasions com potser el Fuenlabrada en el còmput general, però jo no vaig trobar el Sabadell
ocasions com... clares, sí, per cert, que després clares, vas a la Lliga i hi ha una dada que diu no sé quants xuts a porteria.
Són gairebé 20 i escaig xuts a porteria, sí, teòricament a porteria, no entre els tres pals, sinó a porteria.
L'equip de Sandoval té moltes més arribades, sí, sí. Però ocasions clares és el que deies.
El que sí que llavors em preocupa una mica més és que el Sabadell no el vaig veure còmode, o sigui, més enllà de que pogués generar ocasions, al final l'ocasió de Víctor García que comentes arriba en un moment de gairebé de tancament del Sabadell dins la seva àrea i en una recuperació ràpida combina bé ràpid i pot perfectament haver fet el segon gol, i valgui aquest símil per l'acció de Guruceta, és a dir, el Fuenlabrada sense ofegar-te com ho estava fent en els primers 45 minuts, però just en aquell moment et tenia tancat, però és cert que el Sabadell torna a construir ràpid una acció, una molt bona passada d'Adri Cuevas a l'espai, i malauradament una mala definició de Gorka Guruceta davant del porter del Fuenlabrada. Però el que més em preocupa, insisteixo, resultat a banda, que evidentment és el més preocupant al final això del futbol, fins que ningú no digui el contrari, continua funcionant per victòries, empats i derrotes, i aquí el Sabadell n'acumula masses de derrotes en el que portem de temporada, d'aquí a aquests 10 punts que han sumat el conjunt d'Antoni Hidalgo només en el que portem de campionat. Em va preocupar més veure el Sabadell un altre cop sotmès per moments i molt incòmode quan fins i tot no era tan sotmès pel rival, sense acabar de trobar aquell puntet de sentir-te a gust, de sentir-te còmode, com l'hem vist en altres partits, eh? Però el dia de Logroñés em va transmetre aquesta sensació, el dia de Gijón em va transmetre aquesta sensació, dissabte, malauradament, em va tornar a transmetre aquest punt de sensació, de no trobar el Sabadell reconeixible, per dir-ho així, o el que ens tenia acostumat fins ara al Sabadell.
Era el 14è partit de la Lliga del Sabadell. Recordem aquell partit pendent que ens posarem al dia la setmana vinent contra l'Alcorcón.
Ara sí, ja.
Famós partit contra el conjunt madrileny, però tot i ser la 15a jornada, 14 partits, per tant, un terç clavat de la Lliga, 14, 28, 42 jornades. En aquest primer terç és evident que amb el que estem veient fins ara no ens dona. Això és evident. El que també significa que veient com està la Lliga, tampoc és que estiguis tan despenjat, perquè tothom es deixa a punts, després et preguntaré, però el Zaragoza va tornar a perdre, en aquest cas contra l'Espanyol, era força previsible, l'Albacete continua per sota del Sabadell, ni que sigui per gols, perquè va perdre contra el proper rival dels arlequinats, el Tenerife, per 0-2, i al final et pares a fer números, i sí que és veritat que, per exemple, el Castellón esgarrapa un puntet a Miranda d'Ebro, que és una bona plaça per treure un puntet a Anduba contra el Mirandés, però vaja, un partit de distància respecte a la permanència, recordant que qui marca la permanència és l'Alcorcón. Qui ens ho havia de dir? O sigui, recordo tertúlies al Tribuna Preferent, xerrades aquí a l'Hotel Suís, que deien, no, l'Alcorcón s'està despenjant, ja veurem si es queda aquí i tal. En una setmana clavada ha guanyat 3 partits i ja està fora, d'estar l'últim, està fora del descens. I clar, estàs a 3 de la permanència, faltant un partit per jugar, que és justament contra qui la marca.
El pitjor d'això, de tots aquests que a dia d'avui, en aquest moment, avui dilluns, acabant el mes de novembre, és que comença a trencar-se massa la Lliga. És a dir, t'estàs quedant en aquest grup de 6 equips, si vols tu, 7, molt estirar, que pateixen a baix, i que entre aquests 6-7 per la cua i el grup intermig comença a haver-hi un coixí de punts que des de la perspectiva del Sabadell, evidentment, insisteixo, a dia d'avui, quan en tens 10, veure que el grup intermig són 22, penses, hosti, és que et doblen ja, eh? Els de la zona intermitja ja doblen en punts al centre d'esports. El més preocupant és el propi Sabadell, més enllà de tot el que passi al seu voltant, en quant a treure o no treure resultats, ho mereixi o no ho mereixi tant, i l'exemple a seguir, per mi, aquest que acabes de posar. No em vull penjar cap medalla, ho vam dir en el moment que en Quela se'n feia càrrec de l'Alcorcón al tanto, que és expert en ressuscitar equips que estan pràcticament tocats de mort i això que no havien fet més que començar la temporada. Pot ser un moment de dinàmica positiu, potser es queda aquí i tant de bo es queda aquí, sobretot perquè a curt termini el Sabadell s'ha d'enfrontar al conjunt alfarero, però em quedo amb aquesta sensació de dir si el Sabadell és capaç de fer-ne 7 de nou en el seu moment, ha de tornar a confiar o en ser més regular, que les victòries no costin tant d'anar arribant, que no hi hagi tant impàs entre victòria o victòria, o que al moment que agafi una ratxa bona li duri més de 3 partits. Sigui capaç d'encadenar 3-4 partits, ja no et dic amb victòries, Adri, però com a mínim que fossin 2-2, 2 empats, 2 victòries, per començar a veure una miqueta la llum al final del túnel. Li està costant massa, insisteixo, al Sabadell trobar aquest punt de regularitat a l'hora de que no passi de tarda en tarda una victòria com la de les Palmes, de tarda en tarda una victòria com la del Leganés, de tarda en tarda, massa de tarda en tarda.
I per aconseguir això, segurament la clau és aquesta psicosi, aquest dia de la marmota que estem vivint una vegada i una altra dels gols a última hora. Va ser un nou exemple el dia del Fuenlabrada, aquest cop va ser en el minut 87 i mig, pràcticament el 88, la rematada en pròpia porteria d'Òscar Rubio. I si et sembla, comencem per aquí amb l'anàlisi que fa de tot això Antonio Hidalgo, el tècnic arlequinat, una mica a cavall entre el que és la classificació que comentàvem ara, el Sabadell és penúltim, per cert, que crec que no ho hem comentat, i aquest punt de una situació massa vegades repetida com és aquest gol a les acaballes que t'acaba tirant per terra un empat momentani.
Sí, i per començar amb el tècnic de Canovelles, allò que s'està dient és mala sort, home, evidentment quan perds tants partits al final, per molt que siguin en el tram final, ja no t'has d'agafar només a la mala sort, alguna cosa no estàs fent bé, ja sigui per error, ja sigui per encert del rival, ja sigui per un cop de fortuna, ja sigui per una acció mal defensada. No sempre es pot parlar de mala sort, encara que Antonio Hidalgo tenia clar que la de dissabte sí que era una mica més complicada a l'hora d'explicar-se. I sobretot, sobretot, des d'aquesta perspectiva de dir, home, mala sort, no, totes no, però dissabte sí.
No podem sempre mirar que és mala sort. Hi ha algunes vegades que segurament hi ha hagut petits detalls de posicions, com va ser segurament el gol del Logroñés, però avui és una situació que una mica més difícil d'explicar, perquè per sobre jo crec que en aquesta situació estava ben defensada la situació, però ha anat a treure-la i ha anat cap a dins.
El que dèiem, no, abans, Sergi, que al final hi ha situacions, clar, crec que ho vam comentar en el seu dia, per exemple, la pèrdua al mig del camp a les Gaunes, que acaba propiciant la jugada, i com s'enfonsen els dos pivots intentant fer la cobertura del lateral i acaba provocant precisament que hi hagi passadís perquè després Leo la clavi a l'escaire, que l'ha de clavar a l'escaire, però igualment la jugada té matisos de dir aquí i aquí no hem estat encertats i després ens ha penalitzat Leo amb la seva rematada, com deia l'Antoni Hidalgo. Aquesta setmana el matís que introduïa el de Canovelles és que és una acció que tu la veus i està ben defensada, té aquest punt d'infortuni, com deies tu abans, no? No en el global, no en el fet de portar ja, crec que són 8 o 9 derrotes seguides d'aquesta manera en el tram final de partit, traient la d'Albacete només, sinó en aquesta jugada en concret.
Sí, una jugada habitualment, hem parlat d'errors de concentració, d'errors de marcatge, d'errors fins i tot potser el més repetit de tots aquests, el de la contundència, no? El Sabella està pecant de ser molt tou al darrere, no només la línia defensiva, sinó tot l'equip a l'hora de, posaves l'exemple tu del Logroñés, que no és ben bé un error dels 4 o 5 defenses, sinó precisament en aquest cas del doble pivot que deixa massa flexibilitat a l'hora d'arribar a la segona línia del Logroñés, però ja et dic, la falta de contundència és un fet que ja hem repetit setmana rere setmana gairebé, que és que veiem l'equip en aquest punt molt, molt feble, molt, no sé si mentalment, físicament o futbolísticament, amb poca contundència pel que requereix la categoria. Però sí que cal trobar-li aquest punt de solució, i en això es queda Antoni Hidalgo, a l'hora de que no es poden continuar repetint aquesta història i que no ens trobem cada dilluns o cada dijous, ara que vindran partits també un altre cop entre setmana, Adri, repetint i nosaltres mateixos fent-nos pesats a l'hora de parlar del per què o del per què no.
Són situacions que es repeteixen molt en massa partits i que ens costen massa punts i no parlem. La primera pregunta no és què ha passat al partit, què heu fet bé, què heu fet malament. No, parlem del minut 87 un altre cop en una acció de em sembla que la toca Òscar i el primer la toca Pierre Cornut.
I a tot això, dèiem abans en començar el programa que parlaríem de com estava el Sabadell en aquest punt de la pel·lícula, complert ja el primer terç de la Lliga, la classificació ja ho hem comentat, a nivell anímic, a nivell gairebé de com pair tanta decepció seguida. Tu com el veus, Sergi?
Doncs tocat perquè evidentment l'equip es veu, com deies abans, es veu penúltim, es veu a tres punts que semblen pocs, però que el que està costant aconseguir aquest punt, esgarrapar puntets, es veu encara allunyat, i malgrat que quedi un partit ajornat, com hem anat dient, aquest partit pendent contra l'agrupació deportiva Alcorcón, la sensació de principi de temporada que no l'acabem de treure de sobre, no? Aquest, dèiem, me'n recordo, amb les 5 derrotes aquelles seguides que vam dir, és que el Sabell està mereixent més, fa mèrits per no anar tan a remolc. Doncs en aquest sentit, amb aquest afegit que els últims minuts estan matant el centre d'esport Sabadell, l'estan condemnant a la part baixa de la classificació, el tècnic Arlequinat insisteix, una vegada més, en que per ell l'equip encara mereix més del que està rebent.
Hem generat lo suficient com per emportar-nos al partit, però sobretot són les sensacions ja no de que acabi el partit, empates, però has tingut ocasions, no les has aprofitat, però és la sensació aquesta dels últims minuts de que perds punts. Nosaltres si amb una mica de normalitat, que no sempre vagi cap per l'altre cantó, perquè avui a sobre és en pròpia porta, que va fregar del pal, és com, no sé, hi ha coses difícils d'explicar, sí.
Hi ha coses difícils d'explicar, deia Antonio Hidalgo en roda de premsa després d'aquesta derrota 1-2 contra l'equip de José Ramón Sandoval, aquest 1-2 davant del Fuenlabrada. Un tema a comentar també, i ja es va encarregar el propi Antoni Hidalgo d'explicar que no era excusa de res, és el tema de la gespa, no perquè estigués malament, sinó per l'aiguat que va caure en les hores prèvies al partit i que la veritat ens va sorprendre, ho dèiem també ja fins i tot abans del partit, i amb 1-0 també ho dèiem, o sigui que no és que tingui correspondència directa en el marcador, però la gespa de la Nova Creu Alta estava plena de bassals quan recordem que acabava de ser canviada fa res, a principis de temporada, i ens donava la sensació, ho dèiem a l'antena, Sergi, al cap de setmana, que tampoc havia caigut tanta aigua en poc temps, no? Havia caigut molta aigua, però havia estat esglaonada durant la nit i havia hagut, semblava, més marge perquè estigués millor.
Sí, i això, i podeu donar gràcies, ara vaig a jugar amb un punt d'avantatge dels que, afortunadament per nosaltres, podem anar a l'estadi respecte a la gran majoria. No us feu la idea de com estava la gespa quan vam arribar, que quedava una hora i mitja, hora tres quarts perquè arrenqués el partit. No hi havia encara imatges de televisió i ho vam comentar també a la prèvia, Adri, i ho vam veure en xarxes socials. Antoni Hidalgo va haver de sortir abans de confirmar quin 11 feia per prendre l'última decisió.
Com si fos l'àrbitre,
sí,
no?
Sí, sí, sí. No, però en el seu cas per acabar de decidir qui era l'11 titular. Habitualment tenim accés a aquest 11 titular amb un cert marge de maniobra, fins i tot abans de que es digui oficialment. Anem a dir-ho, jo explicant una miqueta
les interioritats
de la cuina de com funciona un partit. I aquest dissabte es va donar més tard del que és habitual l'11 titular, perquè Antoni Hidalgo va estar fins a última hora comprovant in situ amb una pilota, amb una pilota de les oficials sobre la mateixa gespa de l'estadi, com rodava la pilota, com girava la pilota i si havia d'apostar per un perfil de jugadors o per uns altres. Com dius, no va ser excusa, sí que va preocupar, sobretot perquè habitualment quan un camp queda amnegat, per dir-ho així, és perquè ha caigut una tova d'aigua molt intensa en poc temps. La que estem explicant ara van ser no tan intensa, sí molt perllongada en el temps, per tant, en temps suficient perquè hagués absorbit tranquil·lament l'aigua, i no va ser el cas.
O sigui, és un tema de drenatge del camp?
És el camp, o sigui, és un tema de drenatge, no de la gespa. La gespa estarà millor, estarà pitjor, ara no està com a principi de temporada, evidentment, comença a patir les inclemències del fred. Encara està molt bé, pel que havien estat els últims hiverns, ja ho haguéssim signat, però sí que el drenatge, i en aquest sentit hem de recordar, ho vam dir dissabte, i ho tornem a dir, Adri, que és que el drenatge no s'ha canviat. O sigui, dintre de la inversió econòmica que suposava canviar la gespa, tot el que entenem com la gespa, hem d'entendre totes les capes que hi ha des del verd fins al subsol, per dir-ho així, no s'ha canviat tot. No s'ha canviat el rec automàtic, no s'ha canviat el drenatge, bé, hi ha una part de capa on no s'ha arribat a actuar i el drenatge continua sent el mateix. Per tant, està obsolet, està antiquat, està ja molt castigat. La nova gespa o tot el que s'ha posat a sobre d'aquest drenatge és massa nou i massa fort per... Bé, això hauríem de tenir aquí l'empresa gairebé de jardineria que ens ho arriba a explicar, ja no tant pel que va passar dissabte, Adri, sinó pel que pugui passar, i si això ha de ser, ara com ara, el pa nostre cada dia que plogui damunt la ciutat. Però bé, en tot cas, com dèiem, Antoni Hidalgo no es va voler agafar aquesta excusa, ni molt menys, però sí que va deixar clar que per les característiques de joc d'un equip i de l'altre, si haguéssim de posar-ho en una balança, deia el tècnic de Canovelles, home, els madrilenys, l'equip del Fuenla, l'equip de Sandoval, va sortir una miqueta menys perjudicat que no pas el Sabadell.
Està clar que la idea de la Fuenlabrada no canvia massa, perquè no és el mateix intentar jugar a camp contrari que al teu camp per iniciar, i clar, evidentment a nosaltres això ens perjudica, però estava per tots els equips. Això no és una excusa, perquè nosaltres no estàvem tot el bé ajustats en aquestes posicions defensives, sinó que després de passar a una línia de 5 a defensar, ens han creat molt menys problemes, i al final són situacions que, vale, el camp està, però després hem d'ajustar les situacions, però sí, després sobretot la segona part ens hem trobat molt més còmodes.
Doncs aquesta modificació tàctica que va introduir durant el partit quan veia Antonio Hidalgo que arribava amb massa perill. El club de futbol Fuenlabrada amb aquest joc, com dèiem abans, potser més físic i no tant de toc que no pas el dels arlequinats. Fem una aturada en el camí, encara tenim per endavant una última declaració d'Antonio Hidalgo pensant en que aquesta setmana, un altre cop, això també és com una mica el dia de la marmota, tornem a tenir futbol entre setmana, no dimecres, sinó dijous, però hi haurà igualment Sabadell en joc fora del que seria el seu horari habitual a la graella. Però anem a veure quines lletres ha rescatat avui el Sergi Parc amb el seu particular abecedari posterior a un enfrontament del Sabadell, en concret la F, la M, la S i la T. Aquestes quatre paraules.
L'abecedari arlequinat. F.
D'afogats. Massa són els punts que s'han escapat de la nova Creu Alta. Tants com 15 de 21. El Sabadell només ha estat capaç de guanyar el Temple, el Leganés i les Palmes. Juntament amb el Castellón, el pitjor local de la categoria amb 6 punts. Que l'Espanyol s'endugui el triomf entra dins la lògica, però que no s'assumi davant un Almeria amb 10 i penal a favor, Mirandés, Màlaga o Fuenlabrada et condemna a la força, està baix.
M.
De mal de cap, un dia més hem de parlar dels gols encaixats en l'últim quart d'hora, però anem una mica més enllà, perquè sembla impossible de creure. Logroñés en el 83, Espanyol en el 84, Sporting, tot i que ja guanyava, en el 84, Mallorca 85, Rayo 88, Fuenla també 88 i Almeria 93. És a dir, la meitat dels rivals del Sabadell han marcat a partir del minut 83.
S.
De sensacions, la situació és dolenta, però encara que alguns els costi de creure, n'hi ha de pitjors per la categoria. Comptant que el partit contra l'Almeria era la jornada 1, entre la primera i la quarta el Sabadell es veia les cares amb 4 grans. Doncs bé, si mirem les classificacions parcials, els arlequinats estarien fora del descens a partir de la jornada 5 i amb un partit menys. També ho estaria des de la jornada 8 i sobradament quan va arribar el primer punt. Fins i tot estaria en permanència des de la jornada 10 i fins i tot mirant les últimes 3 jornades. El panorama és dolent, però mirant ofrenadament, sí, n'hi ha de pitjors.
T.
De tram, la classificació corre risc de partir-se del tot i el Sabadell afronta un final de 2020 decisiu que pot marcar el seu destí. Tenerife 17è, Oviedo 14è, Alcorcón 18è, Cartagena 16è i Castellón 19è. El marge d'error s'escurça gairebé al no-res.
La S de sensacions, encara costi de creure, deia el Sergi Parc, però hi ha equips, jo continuo pensant que el Zaragoza, que en el camp ha sumat 2 punts menys, perquè recordem que els despatxos ens van dur un parell més de Santo Domingo en aquell partit d'alineació indeguda de l'Alcorcón, és un equip que preocupa i molt. Una altra cosa és que després l'equip aragonès reaccioni o fitxi en el mercat d'hivern i canviï la tendència, però amb canvi d'entrenador, etc etc, i no hi ha manera de remuntar el vol per l'equip saragossà o el mateix Albacete, que semblava que havia descobert aquí el secret de tot amb el canvi d'entrenador i amb López Garay guanyant 3-0 contra el Sabadell en un partit molt enganyós en aquella estrena del tècnic basc i que ara mateix està per sota del Sabadell, és el cué, tot i que ha empatat a punts. Però vaja, no entrarem en debats, això és discussió i ho deixem en el terreny del Tribuna Preferent amb el Pau Vitoria a partir de 7:45 del vespre. Per cert, diré que avui toca, no, Sergi?
Avui toca.
Doncs
avui,
ja sabeu.
Si algú no ha acabat fart de mi en aquesta estona, que sàpiga que a 7:45 encara en pot patir més.
Si el voleu apretar una miqueta, podeu dir la vostra al TP946. Segur que el Pau està encantat de llegir els vostres comentaris i si voleu mostrar si tenen opinions diferents a la del Sergi o a la de la resta de convidats, vaja,
oh, tant de bo,
podeu dir la vostra. Però em quedo sobretot amb el tram de Lliga que deia ara el Sergi Parc, perquè hem comentat molt que portem un terç del campionat, els punts que hem sumat, les sensacions, els problemes, els gols a última hora, etc etc. Però és que per endavant, Sergi, ara si et sembla ja et pregunto per rotacions, per Tenerife en concret, etc. Però el calendari d'aquest final del 2020, poca broma, eh? Tenerife 17è, Oviedo 14è, que és l'únic que s'escaparia una miqueta d'aquesta gresca, però que no es despistin els asturians. El Corcón 18è, l'equip que marca la permanència, Cartagena 16è i Castellón 19è dins del descens. És a dir, el Sabadell, com venim dient des de fa setmanes, ja ha jugat contra tots els de la part alta i a jugar a les garrofes en aquests propers 5 partits.
Sí, el final d'any serà determinant, perquè a partir d'aquí, a banda que ja s'hauran jugat 7-8 partits més, entre pitos i flautes, allò que es diu, el tema és que t'hauràs enfrontat, a més, amb els rivals ara mateix d'aquesta zona perillosa. Per tant, tot el que tu deixis de sumar significa directament que ell sí. Per tant, aquí ara mateix arriba una etapa fonamental, molt atapeïda, molt carregada, on tot serà fonamentalment clau veure com dosifica cadascú i com administra, com gestiona cada equip l'esforç físic, l'estat anímic, com sap gestionar cadascun dels resultats, etc etc, però sobretot determinant de cara a la classificació. O sigui, no és decisiu o no és definitiu el que passi arribada a l'aturada nadalenca, però, home, m'atreveixo a dir, amb moltes setmanes per anticipació, per avançat, que de no sortir mínimament indemne d'aquest tram, realment el que es quedi aquí clavat estarà en una zona realment o en una situació realment complicada. Bé, veurem.
Aquest final del 2020 ens indicarà de quin mal hem de morir, tant de bo que no, en el 2021, després d'aquestes jornades. Ha sortit, per cert, l'àrbitre. Tenim designació Oliver de la Fuente Ramos, de Valladolid, 28 anys, serà l'encarregat d'impartir justícia a l'Heliodoro Rodríguez López. Serà dijous, com dèiem, el calendari tan atapeït de partits, l'únic petit respir que donava era just aquesta setmana, perquè es va jugar dissabte i no es torna a jugar fins dijous, per tant, 5 dies, però d'aquí endavant tornem un altre cop, amb viatge inclòs des de les Illes Canàries, a jugar cada 3 partits, i després repassarem, perquè a més tenim gairebé coll avall, horaris ja del tot definitius fins al 2021. Però vaja, abans d'això, 8 canvis de 11 possibles a l'alineació d'Antonio Hidalgo. S'ha de dir que clavats els mateixos 8 canvis que també va introduir Sandoval respecte al partit anterior del Fuenlabrada, que era a casa, el Fernando Torres, contra la Ponferradina. Això de les rotacions, molt pocs equips s'escapen i ja ni t'explico si només agafar 2 partits ampliem una mica més la mira i fem una mica més. Però no hi ha manera en aquesta categoria i amb aquesta agenda, amb aquest calendari, de tenir allò, un 11 fix d'aquests jugant sempre amb aquests.
La rara avis, anem a dir-ho, potser és l'Sporting de David Gallego, que ja ho vam comentar la setmana passada. És l'equip que menys està, en aquest cas, donant descans a algun dels seus efectius. Però bé, sobretot...
També tenia moltes baixes. Sí,
o sigui, sí, però...
Estava ara buscant, precisament, ves parlant que miraré l'alineació de les Palmes, perquè no sé si va optar una altra vegada o no per els mateixos...
Tot això en una muntanya russa de partits i on Antonio Hidalgo va haver de respondre, ja no tant només a les rotacions, Adri, sinó als canvis que va tornar a introduir, perquè si veiem els minuts, gairebé el tècnic de Canovelles està repartint el temps de descans i el temps de joc entre els uns i els altres, gairebé aquells que han jugat 90 minuts, després juguen 60, descansen 30, per tant, el que entra gairebé té segur que serà titular la setmana següent, o el següent partit, perquè aquí no hi ha setmanes d'impàs, i li preguntaven al final del partit del Fuenlabrada d'Antonio Hidalgo, amb això tanquem ja el tècnic català i el seu partit contra el conjunt madrileny, pels canvis que havia introduït precisament en aquest partit. Ja no tant pel moment, sinó per les peces escollides. És a dir, no es va tapar el Sabadell, no va intentar donar per bo l'empat, va continuar apostant amb els canvis naturals de peça per peça per jugadors d'atac, canviant altres jugadors d'atac, per tant, donant frescura en els metres finals, i la pregunta del company, diria que era de TV3, de Televisió de Catalunya o de Catalunya Ràdio, ara no me'n recordo.
Catalunya Ràdio, diria.
Que li deia, no te'n penedeixes de no haver estat una mica més poruc, una miqueta
Catalunya
més...
Catalunya Ràdio.
Anem a dir-ho així, haver gestionat de manera més conservadora el resultat que ja tenies a la butxaca? La resposta contundent, eh?
No em penedeixo per res. Al final, aquí hem de posar una balança i després, quan veus el resultat, pots dir, ostres, podíem haver treure... Bueno, era posició per posició, posar a l'Stoikov, que tenia molèsties i encara així hem pres aquest risc de posar-lo 10 minuts. Ell ha estat el primer que volia portar en aquests minuts i després hem posat en una posició home per home de l'Unda per l'Àngel, no? Però després del resultat, pues, no, però no em penedeixo per res.
Doncs això, que hagués fet una altra vegada el mateix canvi que va fer Antonio Hidalgo, feia referència a les modificacions de gent d'atac que va entrar per intentar donar-li un punt més de pólvora al conjunt d'Antonio Hidalgo. Estava repassant ara, Sergi, jo no sé si extreure conclusions o no, perquè evidentment he demostrat que no vaig veure aquest partit, però l'Sporting, crec que 10 jugadors van repetir a l'11, és a dir, només hi va haver un canvi, que és Pablo García, el lateral esquerre. Anava guanyant 0-2 amb doblet de Juca i jo no vull fer la lectura fàcil perquè seria, això, massa avantatgista per la meva part. Però acaba perdent el partit 3-2. No sé si té a veure o no amb això de les rotacions, o és que la segona unitat no respon i per això sempre juguen els mateixos o el que sigui.
No puc ajudar gaire. Del que és el partit a l'estadi de Gran Canària no puc ajudar massa, més enllà del resum que he vist aquest matí.
Dit això, comentàvem també el tema de l'àrbitre, que acaba de sortir. Tenim aquí a tot el departament en marxa, el Sergi i el Pau, mirant una miqueta dades. 7 anys a segona divisió porta aquest bon home. És a dir, que Oliver de la Fuente Ramos va anar molt ràpid a l'hora de tirar cap amunt i arribar al futbol professional. I 2 precedents amb el Sabadell. A mi no em sonaven, però perquè no és d'aquesta etapa, sinó de l'anterior, del centre d'esports de la categoria. Si vols la positiva, 1-0 contra el Recreativo de Huelva. Si vols la negativa, l'únic cop que ha xiulat el Sabadell va ser en una illa i va ser amb derrota. No va ser, això sí, a les Canàries, sinó a les Balears. Mallorca 1, Sabadell 0. O sigui que sempre, quan el senyor de la Fuente Ramos ha xiulat el Sabadell, l'electrònic ha acabat amb un 1-0.
Espectacle, garantit, cada cop que xiula aquest bon home. Bé, en fi... No hi ha molt més on agafar-se, per tant, són dos precedents. Tampoc pots treure més conclusions que els freds pur i dur del que diu la matemàtica, en aquest sentit.
Va, anem a rematar-ho mirant l'agenda. Dijous hi ha partit. Comencem per aquí, després et pregunto per la resta.
Dijous a les 7 del vespre, l'Eliodoro Rodríguez, un dels clàssics del futbol espanyol, aquest Tenerife Sabadell. Per tant, des de mitja hora abans ens hi posarem els de Ràdio Sabadell. Dijous a 6:45, Sabadell en joc amb Pau Vituri i amb tota la tropa.
Diumenge torna a haver-hi futbol i és que pràcticament no hauran passat 72 hores entre el final de partit a Santa Cruz de Tenerife, havent-hi vol de tornada, evidentment, després per venir cap aquí, i el xiulet inicial del Sabadell Oviedo.
Sí, tindrà l'equip una sessió ràpida d'entrenament el divendres entre recuperació i preparació. Dissabte, en lloc de ser un dia suau, anem a dir-ho així, serà un entrenament a l'ús, no de càrrega, però sí un entrenament a l'ús, perquè, com dius, diumenge, 2:45, estadi de la Nova Creu Alta, nova jornada de Lliga, davant el Real Oviedo, en aquest cas els del Sabadell en joc, ens posarem a les 8 del vespre.
Estem vivint tot això, i és que fa una setmana clavada estàvem parlant d'una victòria del Sabadell, contra les Palmes, o sigui, imaginem-nos de com canvia el panorama en qüestió d'una setmana, vés a saber dilluns vinent en quins termes estem parlant després de Tenerife i d'Oviedo. Tenerife, Oviedo, vindrà el Corcón després, que és el partit que la majoria d'equips no jugaran aquella setmana, però l'Alcorcón Sabadell, el Sabadell Alcorcón, aquí a la Nova Creu Alta, sí que jugarà, Cartagena, i entremig de Cartagena i Castellón serà el partit de Copa, que era l'únic que no tenia horari, Sergi, i que encara oficialment no el té.
Sí, correcte, no el tenia i no el té. Oficialment no hi ha horari, però sí que, segons ha pogut saber Sabadell, correcte, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, es jugarà, si no hi ha cap canvi d'última hora, dimecres 16, fins aquí ho teníem tots claríssim, veient com havien anat els horaris de la Lliga.
No hi havia més marge. Sí.
Estava clar que seria dimecres 16, i apunta aquesta hora, Adri, per la part que et toca, i ja explicarem, 7 del vespre. A les 7 del vespre, a Can Mises, per tant, també des de 6:45 en directe, evidentment, des de 6:45, perdó, en directe, a Ràdio Sabadell, aquest Ibiza Islas Pitiusas, centre d'esport Sabadell, recordem, primera eliminatòria de la Copa del Rei 2020-2021, insistim, no és oficial, 7 de la tarda o 7 del vespre del dimecres 16 serà el debut de Copa.
La idea era jugar a una hora que permetés tornar a l'equip i per això la idea era jugar fins i tot més sí. D'hora. Acabarem jugant negra nit a Eivissa.
Sí, evidentment. Dèiem la setmana passada no descarteu 4-5 de la tarda que pugui ser un horari, entre cometes, intempestiu per ser entre setmana. Doncs bé, no ha estat ni intempestiu per davant ni intempestiu per darrere. Ens quedem gairebé en una cosa molt, molt normaleta, 7 del vespre, però sí que obligarà el Sabadell a tornar a poder ser la mateixa nit amb vol charter des d'Eivissa, perquè, insistim, això serà un dimecres 16 i el dissabte 19 es tancarà, no la primera volta, però sí l'any amb el partit de Lliga contra el Castellón.
Ja parlarem, que el Sabadell torna el mateix dia, però...
Oh, i tant que parlarem, ja parlarem
ja moltes parlarem. Coses. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Un minut i tres quarts de tres de la tarda, rematem el bloc dedicat al centre d'esports amb el juvenil A, que jugava a la mateixa hora que el primer equip i a només uns metres de distància a Olímpia. Ho feia rebent el Lleida Esportiu en el partit de la cinquena jornada de la divisió d'honor juvenil, i amb el triomf final per 3-1 del Sabadell es confirma la bona tendència com a locals de l'equip de Miqui Lladó. Els 7 punts que tenen ara mateix en el Sarró els arlequinats s'han certificat a casa, on es mantenen, per tant, invictes, sense conèixer encara la derrota jugant a Olímpia. Els sabadellencs en aquest partit es van avançar en el marcador a les acaballes de la primera meitat amb un gol d'Albert Salamanca, però els del Segrià van reaccionar després del descans des dels 11 metres. Gol de penal del Lleida, que va esperonar el Sabadell i immediatament després es va tornar a col·locar per davant gràcies a Ivan Bustamante abans que Miquel Ostrell a les acaballes rematés la feina. Per Miqui Lladó, per l'entrenador, va ser absolutament clau aconseguir el 2-1 just després, un minut després de l'empat del Lleida.
És complicat perquè quan vas guanyant al final, doncs el jugador sent que ha de protegir el resultat i inevitablement et vas enfonsant. El Lleida, doncs, al anar perdent augmenten doncs, l'energia amb la que et pressionen i es desprotegeixen més, i s'ha convertit en un partit, bueno, no d'anar i tornada, però bastant més trebat, sense tanta continuïtat. El penal seu, l'1-1, doncs, ens ha fet mal i hem tingut la fortuna avui sí del minut següent marcar el 2-1, aguantar, patir i al final el 3-1.
El juvenil arlequinat escala un parell de llocs ara mateix al seu subgrup de divisió d'honor i és sisè amb aquests 7 punts que dèiem, en una classificació que segueix ben condensada, i amb l'Ebro, un altre equip arlequinat, com a líder de la Lliga. La igualtat és màxima i per això Lladó prefereix, de moment, mirar la taula només de reull.
Tenim 7 punts, anem avançant mica en mica, cada partit és complicadíssim i es veu des de fora, i no és moment ara de pensar en el Javac, que és moment de disfrutar de la victòria i de posar-nos a la feina un altre cop el dilluns.
Dissabte, com escoltàveu, el Sabadell afronta el derbi vallesà al camp del Javac Terrassa, amb la signatura pendent d'estrenar-se a domicili, on de moment acumula dues derrotes a Tarragona i a Saragossa. Per contra, a casa encara no ha perdut, 7 punts sumats de 9 possibles, com escoltàveu també ara del Mic i Lladó, avui tornada a la feina d'aquest juvenil a arlequinat.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, 12 minuts clavats i les 3 de la tarda. Deixem el futbol, anem a parlar una mica de waterpolo. Aquest matí hem conegut els horaris oficials de la fase de grups de l'Eurocup, que organitza, com sabeu, el Club Natació Sabadell aquest cap de setmana a Can Llong. Malauradament a porta tancada, l'estrena de l'Estelpool masculí serà divendres a 6:45 de la tarda contra el Jadran Split croat, i els altres dos partits tindran lloc a la mateixa hora, a la 1 del migdia, dissabte contra l'Steaua de Bucarest romanès, diumenge, l'endemà, contra el Dinamo de Moscou, per tancar aquesta lligueta amb els dos primers classificats passant ronda a vuitens de final. Tot plegat després que aquest passat dissabte els homes de Quim Colet no poguessin repetir la gesta del passat mes de la Supercopa, vaja, del mes passat, de fa ara res, quatre setmanetes, contra l'Atlètic Barceloneta en les semifinals d'aquell torneig. Aquest cop era jornada de Lliga i en el duel entre invictes d'aquest grup B de la divisió d'honor, el conjunt mariner no es va deixar sorprendre aquest cop per l'Estelpul i va trencar el partit a partir del segon quart fins a arribar al 9-15 final. Colet, conscient de la superioritat d'un dels millors equips d'Europa, estava satisfet de l'actuació dels seus, tot i la derrota.
Estem molt orgullosos del que vam fer, per exemple, a la Supercopa, però avui en dia també és cert que ells venien i si ens haguessin pogut fotre 25, no ens haguessin fet 15, això està clar. I nosaltres hem fet 9 gols, que té molt mèrit, perquè a tots els resta d'equips els estan deixant a 2-3 gols. Avui tenien tot l'equip, a més, o sigui, els 13 jugadors que tenen, no hi havia cap que descansés o que estigués lesionat, per tant, complicat, i però ja et dic, molt content i orgullós.
Un Estelpul que tenia menys fons d'armari que el Barceloneta amb la baixa de Borja Fenoy. Els de Quim Colet segueixen segons del grup, tot i perdre la condició d'invictes. Abans d'acabar el 2020, només han de visitar l'Elche de Canari en Lliga a mitjans de desembre, per tant, es poden concentrar plenament en aquesta estrena a la segona màxima competició continental.
Bueno, primer ara pensar en l'Eurocopa, que és el màxim que tenim primer i la màxima il·lusió i motivació que tenim. Després ja pensarem amb el resta de la Lliga, que només ens queda un partit abans del parón i fins l'any que ve no tindrem altres partits. Per tant, ara tot l'objectiu i tot el focus està amb el debut europeu i que tenim moltes ganes i volem, evidentment, doncs, passar l'eliminatòria i gaudir d'Europa.
Focus centrat, per tant, en aquesta lligueta de l'Eurocup que es disputa de divendres a diumenge aquí a Sabadell, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong. Tindrem temps aquí a l'Hotel Suís per repassar a fons el que ens ve a sobre amb Jadran, amb Esteagua i amb Dinamo jugant aquí a Can Llong contra l'Estelpul Natació Sabadell. Abans d'aquest partit del masculí contra el Barceloneta hi havia un altre duel entre invictes a Can Llong, però en aquest cas el grup A de la divisió d'honor femenina, i l'Estelpul tampoc va poder aconseguir el triomf, però en aquest cas continua amb la condició d'imbatut tant el Sabadell com el seu rival, perquè 8-8 van empatar les de David Palmà contra un mediterrani molt incòmode que sempre va manar en el marcador, excepte amb el 3-2 i el 5-4. Roser Tarragó, de penal, va avançar les del barri de Sants de Barcelona a un minut pel final, però en l'acció posterior el club va poder rescatar un puntet que feia bo el mateix David Palmà.
La veritat que la sensació que tinc és que el meu equip en defensa ha defensat, penso que molt bé. Estic content amb la defensa. L'únic que hem generat moltíssim en atac, hem tingut oportunitat de guanyar el partit i hem fallat. Fallem un penal, fallem dues ocasions molt clares d'1 contra la portera, que normalment han de ser gol i no les fiquem, i el medi amb opcions de guanyar el partit. Al final, la lectura que faig és que hem salvat aquí un punt i content, perquè, com bé deies, podria haver guanyat medi perfectament.
El medi encapçalarà el grup una setmana més per diferència de gols. Ara l'Estelpul, per cert, per les seves dues neerlandeses, Sabrina van der Sloot i Martje Keuning, en aquestes dues últimes jornades del 2020, ja que han de disputar el preolímpic amb la seva selecció, la dels Països Baixos. Al final del partit de dissabte, el Pau Vituri conversava uns minutets amb la boia sabadellenca Maika García, autora, com diem, de l'últim gol del 8-8 definitiu.
Al costat avui de la jugadora que ha fet el 8-8 definitiu contra el Mediterrani, amb la Maika García. Maika, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bé, bueno, aquí estem. Crec que no és el millor partit, però bueno, estem bé.
Un mal menor, no?, aquest 8-8, perquè ha estat un partit rarot.
Sí, hem estat gairebé per darrere, una miqueta per endavant, empatats, o sigui, és un partit per elles o per nosaltres. Crec que defensivament hem jugat molt bé nosaltres i bueno, en atac potser hem tingut poca efectivitat. Crec que la portera els ha parat molt, ens ha fet un bon partit i han sabut fer una bona defensa. Llavors, tots els equips, bueno, un 8-8 és un bon resultat.
La llàstima és això, no?, que al final has tingut penal, accions d'1 contra 1, contraatacs, no hi ha hagut aquell moment de trencar el marcador, de marxar de dos gols i que al medi li entressin els nervis.
Exacte, en aquestes ocasions tan clares crec que havíem de fer gol, que haguéssim tancat aquest partit, però bueno, pot passar, crec que bueno, també portem càrrega d'aquestes setmanes i bueno, també podem fallar, som jugadores, som grans jugadores també, però es poden fallar i a treballar pel següent partit.
Hem vist el David en algun moment, també algunes jugadores un pèl desquiciades amb l'arbitratge. És d'aquells arbitratges avui, ja sé que potser us fico en un jardí, però que costa agafar el ritme durant el partit perquè amb les decisions que xiulen és molt difícil.
Sí, aviam, sí que bueno, jo miro cap a casa, no? I per nosaltres crec que tampoc ha sigut un bon arbitratge, però hi ha hagut algun moment també que ha sigut alguna ocasió clara per elles que tampoc ho ha pitat, no? Jo... com a jugadora amb experiència puc dir que ha sigut una miqueta pels dos bàndols, però bueno, és veritat que ens porta una mica boges pel fet de no saber com jugar, no sé, et vols adaptar a un joc i al final tu canvia i no saps com has de defensar o com pots atacar, perquè una pot ser una exclusió i l'altra una falta o re, una contrafalta.
La part dolenta del calendari d'aquest any segurament és això, no? Que ara teníeu dues setmanes d'aturada, heu fet partits d'entrenament, però clar, ara tornem a entrar en un compàs d'aquells de dir, clar, hem de tornar a esperar a jugar contra el Medi per tenir un partit d'aquest nivell. És difícil, no?, també agafar la continuïtat aquest any.
Sí, és complicat, pel que dius. Ara mateix, si ens venen això, partits fàcils, el gener és per a la Lliga pel fet de, bueno, de les jugadores estrangeres, les holandeses tenen preolímpic i marxen, i és per a la Lliga, i fins al febrer també que tornem a retomar la Lliga, pues és complicat com plantejar aquestes setmanes d'entrenaments. Nosaltres tampoc sé si anirem amb la selecció, encara no se sap res, però bueno, seguirem parlant, seguirem entrenant i motivades per això, per veure la Copa de la Reina i la Lliga i Europa, encara ens queda feina.
Al final del 2020 ja pràcticament, i amb això ho remato, ho podem donar per tancat, no? Perquè queden partits d'aquells que s'han de jugar, s'han de guanyar, però això pràcticament fins al 2021, com deies ara, ja està.
Exacte, sí, ara mateix ja és acabar aquest any, que bueno, ja tenim ganes també que arribi el 21, no?, com tothom, i res, de la millor manera i amb molta alegria i ja està, positivitat.
Doncs amb la Maica García insistim avui, autora d'aquest 8-8 contra el Mediterrani, per tant les coses de moment segueixen igual al capdavant d'aquest grup A de la Divisió d'Honor. Gràcies, Maica.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I els últims minuts del programa els dediquem a l'handbol perquè el Creu Alta Sabadell no aixeca cap i seguirà una setmana més ancorat al fanalet vermell de la classificació de Primera Nacional en la seva primera temporada de la categoria, després de perdre contra tres equips de la part alta, com Espluga, Sant Quirze i Poblenou, però això sí, mostrant bones sensacions, les esperances estaven dipositades a l'enfrontament davant la Salle Montcada per sumar un bon resultat, però els arlequinats van tornar amb les mans buides després de caure per 25-23 en aquest duel comarcal. Derrota ajustada, una jornada més, i repetint el guió de la setmana passada. Bona primera part, amb victòria parcial al descans per 2 gols de diferència, i a la segona l'equip es desinfla i acaba veient com el rival remunta i agafa un avantatge insalvable. Eloi Vila, jugador creualtenc, admet que aquesta desfeta ha fet molt més mal que les anteriors.
És el que es diu sempre, no són només els 2 punts que perd, sinó que a més a més són els 2 punts que guanya l'altre equip. I amb el Poblenou doncs no és el mateix, perquè hi ha comptes que és un equip que estarà per dalt, i jo, igual que quan vam perdre amb el Sant Quirze de Un, saps que és un equip que lluitarà per estar a fases descents, i inclús surts havent perdut d'un i surts content. Avui surts havent perdut de 2 i surts molt emprenyat.
Si des del Sabadell esperaven poder sortir victoriosos és perquè els moncadencs, a més de ser un teòric rival directe, no havien estat precisament gaire fins com a locals. I el que dèiem, tot i que els resultats no s'estaven aconseguint, en el vestidor arlequinat estaven convençuts que el rendiment era bo i que els triomfs acabarien arribant. De moment, només se n'ha sumat un en tota la temporada i Vila és conscient que la progressió no s'ha de quedar aquí, sinó que s'ha de traduir en punts aviat.
Diu sempre la vida que si es juga bé, tard o d'hora s'acaba traient punts. A veure, de moment no està sent així. La setmana que ve tenim una oportunitat contra un dels rivals que també ha de ser directe, però que ells sí que estan traient punts, que al cap i a la fi són aquests els que et fan estar al final de la temporada salvat o per baixar.
El rival directe del qual parla Vila és ni més ni menys que el Terrassa. Tindrem derbi aquest cap de setmana entre els dos equips que la temporada passada van estar lluitant frec a frec per ascendir i al final els dos es van endur el premi gros. Tindrem temps de parlar-ne d'un partit que serà crucial pels creualtencs per no quedar endarrerits del tot. I per cert, parlant de derbis, ja sabeu que l'Oar Gràcia no va poder jugar a Sant Quirze per un positiu en el conjunt quirzatenc. Els graciencs tenen ja dues jornades suspeses per recuperar. Dissabte, si tot va bé, tornaran a la competició enfrontant-se al Sant Esteve va ser Rovires. I a tot això demà, aquí a l'Hotel Suís, descobrirem qui és Hatu Habi, una nova jugadora de l'Oar Gràcia femení que s'estrenava amb victòria més amb la samarreta verd i blanca. Tindrem la ressaca del derbi de tercera divisió de futbol sala que van empatar grups de Raona i Amics del Pou Nou Escorial. També un cop d'ull a la segona B d'aquest esport. L'última hora del centre d'esports en una setmana que tornarà a tenir, com us dèiem abans, doble enfrontament. Dijous a Tenerife, diumenge a casa contra l'Oviedo i, per rematar-ho, la primera derrota de la temporada del Mercantil. A punt d'arribar a les 3, per tant, el que fem és acomiadar-nos. Us enviem una abraçada enorme del Roger Benet i del Toni González, que han estat avui al control de sou. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Més informació, radiosabadell.fm. També podeu seguir el dial 94.6 o seguir-nos a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook o a Twitter. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.